L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears, en fi, està d'una terme un any més aquest programa d'estiu Vacances en Pau, amb la finalitat que famílies de les illes s'assumin aquesta iniciativa que els permet acollir a nens dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, a Algèria, durant l'estiu. Aquí a Formentera, almenys dues famílies s'hi han sumat i doncs, tenen alguns boixos doncs, que venen des del desert aquí doncs, a passar l'estiu. Una de les famílies que ha acollit doncs, un infant és la d'Ana Lídia i en José, la d'Ana Lídia Serrano i en José Abalde, i avui volem xerrar amb ella una miqueta. Molt bon dia, Lídia.
Hola, bon dia, Bernat.
Quina edat tenen els teus petits?
Els meus petits tenen 3 i 5 anys.
3 i 5 anys. Tu has viscut aquesta experiència i estàs familiaritzada des que tu eres petita, des que tu eres petita adolescent, no? O sigui, a casa teva ja van acollir nens saharauis quan a Formentera, en fi, hi havia... doncs més famílies, va haver una època, als anys 90, 2000, doncs, que se n'acollien molts, no?
Sí, correcte. En l'any, jo diria que en l'any 99, els meus pares, juntament amb 6 famílies més, jo crec que hi havia 7 nens saharauis, a Formentera van acollir durant 3 anys, que normalment es programa entre 3 i 4 estius que acullen els nens per donar oportunitat a que surtin tots dels campaments de refugiats. Varen agafar en Abaida, en aquest cas, i llavors varen començar a establir una relació familiar amb aquesta família, i ara, diríem, tenen en Hamdi, que és el fill d'Anna Baida, que és la nena que van acollir els meus pares en aquell moment.
Famílies de Formentera, com el Vicent Xica, com també Can Ferraret, sí, entre d'altres, sí. Recordem en aquest cas...
En Manolo i ara no me surt el nom, però que treballa a la farmàcia, també varen acollir, sí, diferents famílies varen acollir, sí, jo crec que eren 7 famílies.
Molt bé, i has volgut que hi hagi solució de continuïtat. Amb en José ja ho vàreu fer quan no teníeu infants, i ara que ja són una miqueta més grossius i que ja no hi ha tanta, diríem, feina, tanta pressió, que és una miqueta més relaxat, ho heu volgut reprendre?
A veure, en realitat ho hem tornat a reprendre perquè els nens surten dels campaments quan tenen 7 o 8 anys. Ah. Llavors, hi ha un tall. Quan tenen 7 o 8 anys poden sortir fins a això, fins que tenen 12, 13, uns 4 anys normalment. Llavors, com que en Hamdi aquest any té 8 anys, aquest any podia sortir dels campaments de refugiats. I, per tant, nosaltres, com que ja, com he dit, teníem relació amb aquesta família, el que vàrem fer és sol·licitar a l'associació que el reclamés, d'acord, per venir a Formentera i acollir-lo com a família acollidora. És cert que entre mitges, que els meus pares van tenir a Navaida, com he dit, aquí a Formentera, i ara jo tinc en Hamdi també a Formentera, entre mitges, quan jo estava a Barcelona, vaig tenir a una altra nena de la seva família, que era, com diríem, la germana petita de la primera que els meus pares havien acollit, la vaig tenir 3 anys a Barcelona i un any a Formentera.
Sí, la tia del boix
d'en Hamdi. Sí, nama mia.
Molt bé, ara xerrarem d'en Hamdi, però volem saludar un moment en Ehmoudi Lepsir, és el delegat del Front Polisari aquí a les Illes Balears. Muy buenos días, Ehmoudi.
Buenas, muy buenas.
Gracias por atendernos esta mañana. Ehmoudi, ¿cuántos niños han podido llegar desde el Sáhara a las Islas Baleares este verano?
Han llegado 29 niños.
29 niños. ¿Se está recuperando esta diríamos, ganas de volver a coger o no? ¿O tenemos que despertar un poco la sensibilidad de la ciudadanía?
Sí, claro. Como usted ha dicho, esto necesita un poco de sensibilización porque después de la ruptura que tuvo producto del COVID,
claro,
al iniciar el programa se han tenido dificultades porque han habido requisitos y bueno, se está recuperando, pero hace falta hacer más trabajo, más sensibilidad, más difusión del programa. Sí.
¿Qué significa para un niño saharaui venir a pasar un mes de verano, a unas semanas aquí en las Islas Baleares?
Bueno, programa Vacaciones en Paz es una iniciativa del Movimiento Solidario por la justa causa del pueblo saharaui en todo el mundo y especialmente a nivel de España. Y es un programa de dimensiones humanitarias, sociales, culturales, dirigido a los niños y niñas saharauis. Estos niños y niñas son hijos de hombres y mujeres saharauis que fueron expulsados de sus hogares de forma injusta y agresiva hace medio siglo. Uh-huh. Independientemente de los esfuerzos realizados por el Estado saharaui para criarlos y educarlos, hay necesidad de programas complementarios, porque los refugiados saharauis viven en condiciones difíciles y carecen de muchas condiciones de vida. Por eso he dicho que el programa tiene su trasfondo humanitario, social y cultural, porque ofrece varias cosas a estos niños mensajeros de la paz, como los chequeos médicos, poder ver cosas que les han enseñado teóricamente, pero no han tenido la oportunidad de verlas, como el barco, el avión, las construcciones, o sea, toda una civilización. Porque ellos viven, como sabes, en un desierto. Uh-huh. Y otra ventaja es tener la oportunidad de aprender y practicar el español, que uh-huh. es el segundo idioma en el Sahara Occidental. Este esfuerzo humanitario no solo sino también refleja un profundo compromiso con la solidaridad y el bienestar. Y estas actividades tienen profundas implicaciones. Y muestran que en este mundo volátil hay sociedades que apoyan a los pueblos oprimidos y que respetan la legalidad internacional. Entonces el programa para los mucho, muchísimo, es llevarlos de un desierto donde la temperatura pasa de los 50 grados a pasar vacaciones con familias aquí en paz, que nunca han escatimado esfuerzo alguno en aliviar la situación.
Sí. Sabemos que se tiene que ir. Déjame preguntarle. Mencionaba la legalidad internacional. No podemos evitar, diríamos, preguntarle por, entiendo, la profunda decepción que el pueblo saharaui y el Frente Polisario en particular siente hacia el Estado español, el gobierno español, también el Estado francés, recientemente alineándose con las posturas del gobierno de Marruecos en los últimos años, ¿no?
Bueno, yo, para mí eso no cambia nada del estado jurídico de la cuestión saharaui. Es una cuestión de descolonización registrada desde 1960 en las Naciones Unidas y lo han expresado recientemente después del cambio de posicionamiento francés. Las Naciones Unidas han precisado que la cuestión saharaui es una cuestión de descolonización y que no depende de posicionamiento de un país. Esa es una posición particular de un país, pero el estado jurídico de la cuestión saharaui se mantiene y el esfuerzo de las Naciones Unidas continúa también. También lo ha expresado la Unión Europea. Sí.
Pues, Ejmoudi, mira, te escucha Lidia Serrano, en este caso una de las chicas, una familia, miembro de una familia, que ha acogido este año pues a un chico, a un chaval del Sáhara. No sé si la quieres saludar.
Sí, como no, Lidia Serrano es una gran simpatizante de saharaui y siempre ha estado con... Tenemos muchísimo que agradecer tanto a ella como a la otra familia que tenemos ahí y a todas aquellas familias que han tenido niños a lo largo de estos 40 años.
Muchísimas gracias. Ejmoudi, por si alguien nos está escuchando y quiere vivir esta experiencia el año que viene, a lo mejor por desconocimiento o porque le ha cogido el tren, pues no ha podido hacerlo, ¿cómo los interpela? ¿Cómo les hace esta llamada? Y sobre todo, ¿cómo les explica que no es un procedimiento o un trámite tan complicado? ¿Hola?
Que son las que llevan este programa en coordinación con nosotros y con el Ministerio de la Juventud Saharaui. Y ahí tenéis a Lidia, que es la que nos representa ahí a nivel de Formentera.
Muy
y
bien.
También tenemos la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui a nivel de Ibiza. Y a propósito de esto, yo quiero también dirigir mis agradecimientos a todas las instituciones de Ibiza, gobierno, consejo, ayuntamiento, direcciones de asuntos sociales, por el acompañamiento, el apoyo incondicional que nos han brindado a lo largo de todos estos años.
Pues quedan hechos estos agradecimientos. Muchísimas gracias, Ekmudi.
Vale, muchas gracias a ustedes también.
Bon dia.
Buenos días.
Lídia, com és la relació entre els teus fills i el Boix, com es deia?
Hamni.
En Hamni, aquests dies.
A veure, pues, una relació de nens.
De nens.
Al final,
juguen.
Sí, juguen. També s'enfaden. També hi ha conflictes en qualsevol nen. No només fa falta que sigui un nen saharaui. Entra, diríem, en el seu joc es conflicta. Però...
En Hamni xerra bé el castellà o de quina manera?
És el primer any que ve a Formentera, i per tant ells fan classe d'espanyol a l'escola, perquè en Ekmudi sempre diu, no, que al final el Sàhara és l'únic país àrab que la seva segona llengua és l'espanyol, no és francès. Llavors ells, diríem, la seva segona llengua no és francès, és l'espanyol. I diríem, l'estudien a l'escola, d'aquella manera. I una de les coses per les quals venen aquí també és per posar en pràctica parlar en espanyol o en català inclús, saps? En Hamdi parla també català perquè al final jo també parlo català amb els meus fills, no? Llavors és practicar castellà i català, el que passa que allà no parlen el català a l'escola, no? Però sí que el practiquen el castellà i diríem és una manera com d'aprofundir en pues, una cultura que també t'expliquen a l'escola, no? Un idioma, uns costums diferents a les seues, no? Llavors, la relació amb la família o amb l'entorn o dins casa, el primer any és una mica més complexa en el sentit de que han d'adaptar-se a noves costums, noves realitats, inclús també a un context que no és familiar per ells, perquè hi ha que recordar, com diu Ekmudi, que ells viuen en un campament de refugiats. Llavors, porten 50, 60 anys com a refugiats i no és un campament d'atenció primària humanitària, com diríem Lesbos, on al final és una emergència humanitària perquè es fa una atenció una primera intervenció. És un campament de refugiats que porta 50 anys, on certament sí, han fet una infraestructura per poder sobreviure. Al final és supervivència pura i dura. Però més enllà d'això, quan venen aquí, doncs, jo què sé, pues carretera, explicar-li que hi ha trànsit, que no l'atropellin, que una aixeta...
Això t'anava a preguntar, a veure que corre l'aigua, deu ser com màgia, no?
Es vol dutxar tots els dies, o està envoltat d'aigua, va flipar el primer dia que vàrem anar a la mà perquè es posava l'aigua dins la boca i me deia, però si està salada, saps? I jo li deia, clar, és que s'ha d'explicar-li, això és una mar, o sigui, és aigua però no és de beure, saps?
L'heu ensenyat a nedar o no?
Sí, està aprenent. Sí, està aprenent a nedar, i o jo què sé, o fer pipí dins d'un vàter, ells tenen latrines. Són moltes coses que el primer any doncs, els hi has d'intentar, bueno, els hi expliques i al final ells veuen com es fan i van adaptant-se a aquesta nova realitat.
S'enyoren.
Sí, de fet, nosaltres hem establert tant sa família, perquè com al final és una relació bastant ja propera, que només enviem whatsapps i fotos per explicar-los com està, però que no parlen per telèfon, perquè al final, si no, està més pendent del que passa allà, del que està aquí. Llavors, com els objectius és que estigui aquí i estigui bé, hem decidit amb sa família doncs, mantenir contacte, perquè al final les noves tecnologies també porten això, que ells tenen un mòbil que han aconseguit i jo un altre mòbil i al final pues, mantenim una correspondència més fluida que no abans quan varen començar els meus pares i volíem posar-nos en contacte amb ells. Havíem de quedar un dia, una hora, cridar a un lloc, a un locutori i si funcionava tot i tot, a lo millor podríem parlar en sa família, però diríem ara ja no és així, no?
I el menjar, que és el que més li agrada? El gelat?
Gelat li agrada, li encanta sa fruita.
Sí,
I els plàtans? Es pot menjar 3 o 4 plàtans en el dia? Sí, li encanta sa fruita. Llavors també una de les coses que hem de tenir cura és que mengen amb molta ansietat, perquè ells no tenen accés a tant de menjar ni a tanta diversitat. Llavors hem de tenir cura una mica que no s'empatxin. Jo crec que l'altre dia se'm va empatxar i va començar a vomitar perquè estava tot empatxat. Llavors jo intento frenar-lo, no? Però clar, també per un altre costat, dic, bueno, mira, això que s'emporta, saps?
Què és el que li agrada més de fer aquí a Formentera?
Li encanta banyar-se a la piscina i anar al parc a jugar a futbol i també trobar-se amb nens com de la seva edat, saps? Perquè al final amb els meus fills es relaciona i molt bé, el que passa que al final els jocs dels meus fills de 3 i 5 anys no és el mateix joc d'un nen que està a punt de complir 9 anys, llavors intentam això, anar al parc i trobar nens de la seva edat una mica per també que segueixi.
També hi ha joves saharauis que ja fa un temps que venen a fer feina a Formentera, no sé si estan en contacte, no sé quin és el feedback que tu reps d'aquesta experiència, que al cap i al fi són treballadors que cobren i que...
Sí, jo ara mateix diríem, sé que hi ha aquestes 40 persones treballant a Formentera com a saharauis perquè diríem en Ehmudi, que és el delegat del Frente Polisario aquí a Balears, va venir divendres per conèixer les famílies que acollíem i també per conèixer la comunitat de saharauis que vivia aquí, i jo vaig conèixer 2 persones que me van explicar que treballaven aquí, però jo no sabia que hi havia com aquestes 40 persones. Me van explicar que estan aquí 6 mesos treballant i fent temporada, i després tornen en els seus campaments de refugiats. Molta gent estarà pensant com pot ser que uns refugiats puguin venir a fer la temporada aquí, i clar, no hi ha que oblidar que al final el Sahara Occidental era una colònia espanyola, hi ha molta gent que tenia la nacionalitat espanyola, i per tant hi ha moltes famílies que han fet al final un regrupament o han aconseguit posar en marxa aquesta doble nacionalitat i poder venir a Formentera o a Espanya a treballar. No és tan senzill, vull dir, hi ha famílies que ho tenen, però no tothom, perquè al final ells són apàtrides.
És una condició que alguns la desitgen, d'altres no. D'altres volen ser, volen tenir ple dret sobre el seu territori, sobre el seu país. Lídia, també s'aprofita, entenc, quan ve un boix saharaui, doncs, per fer alguna revisió metge, per anar al dentista...
Sí, és a dir, dins dels compromisos que adoptes com a família acollidora és, a més de donar menjar, vestimenta i amor, doncs també una de les coses que has de fer és comprometre-te a passar uns controls mèdics exhaustius o que ells no poden tenir allà. Ells tenen hospitals i centres mèdics d'atenció primària bàsica, no? I llavors quan venen aquí el que fem és portar-los al pediatre, al dentista, al oftalmòleg i diríem veure i revisar que tot funciona bé, que caminen bé, que llavors, de fet, la seva mare en el seu moment tenia un timpan perforat i la van anar a d'operar i en aquell moment no hi havia hospital a Formentera ni hi havia possibilitats i va haver d'anar...
Sí, la mare quan era petita ja estava aquí amb tu.
Sí, i llavors va haver d'anar a viure a Saragossa i a vegades quan els han d'intervenir el que fan és estar en lloc de 2 mesos pues, tot un any, s'escolaritzen i tot, i estan un any per diríem, fer aquestes intervencions que ja no se poden fer, i quan, diríem, estan bé, entre cometes, ja poden tornar en els seus campaments, perquè el que hi ha que tenir en compte és que al final són refugiats, són apàtrides, no hi ha una lliure circulació d'aquesta gent perquè no tenen, diríem, un passaport. De fet, quan els nens venen aquí, venen amb un passaport col·lectiu. Llavors, no és tan fàcil que venguin a Espanya o que es puguin moure per rebre aquesta atenció, no? I llavors, un dels compromisos que com a societat, com a famílies tenim, doncs és de poder donar aquesta cobertura sanitària en aquests nens quan venen, amb l'ajuda de les institucions, òbviament, perquè al final ells tenen una targeta sanitària que et donen com a família acollidora i tu, com a desplaçat, vas a que els hi donin doncs, aquesta atenció i diríem, tornen.
Estem xerrant amb Lídia Serrano, ella i en José, la seva parella, doncs, que són família acollidora d'un boix saharaui aquest estiu. Suposo que s'ha de passar un procés d'idoneïtat, no? O sigui, has de tenir, suposo, unes condicions de la llar, també unes condicions... En fi, que hi ha d'haver-hi el que es diu en anglès eligible, no? O sigui, has de ser idoni per acollir una família. Suposo que hi ha unes entrevistes, tot un procés, no?
A veure, el procés és senzill. Sí que hi ha unes cauteles, perquè al final qualsevol persona que tracti amb menors doncs, pues, ha de presentar pues, antecedents penals negatius, un certificat de delictes sexuals negatiu i, diríem, passar una entrevista amb una educadora social, que diríem ja forma part de... col·labora amb l'associació, passes aquesta entrevista on et fan pues, preguntes de té o no habitació pròpia, però no requisita. Quin horari tens de feina o si tens horari de feina, si has mirat, per exemple, si pots deixar els nens a algun altre lloc. En aquest cas, com deia Nick Moody, que agrair sempre la col·laboració institucional, no? Perquè, per exemple, en el meu cas, en el cas de l'altra família acollidora, doncs el Consell, diríem, ens ajuda a doncs, tenir una plaça a l'escola de Bala o a tenir una plaça a l'escola d'estiu, en aquest meu cas a la Mola, perquè els nens puguin estar a l'escola d'estiu o puguin també relacionar-se amb altres nens, no? Que també és aquest és l'objectiu, que puguin relacionar-se amb altres nens de Formentera. Llavors, diríem, doncs s'afavoreix que això pugui ocórrer a través d'aquestes places o d'això. I llavors, jo diria que al final convidar a les famílies de Formentera que sí, s'ho estan pensant, pues que parlin amb mi, que parlin amb l'associació, per saber com ho poden fer, com no, de cara a l'any que ve, inclús pues, si hi hagués un grup, sempre és més fàcil si hi ha un grup, no? Perquè jo que sé, jo recordo quan vam tenir la primera nena que inclús tenien classes de natació, perquè al final era un grup de 7 nens que necessitaven aprendre a nedar i pues, els hi va oferir, es va buscar la manera de que se'ls hi pogués donar aquestes eines, no? I a més, pues, això, jo penso que no sé, jo sempre dic que si jo puc fer alguna cosa per col·laborar amb aquesta causa que ja me va com enganxar fa tants d'anys, és pues, acollir aquests nens, visibilitzar que hi ha aquests refugiats fa 60 anys, que l'estat espanyol hi té una responsabilitat, que els tenim allí abandonats i que al final, pues, si ells poden conèixer una nova realitat, ni que sigui durant 3 anys, també ensenyar als meus fills pues, altres valors de solidaritat, de compartir, de relativitzar, no sé, moltes altres coses, doncs fer-ho, no? Perquè, no sé, últimament, bueno, no sé si jo tinc aquesta sensació i és realitat, però m'adona la sensació que cada vegada la solidaritat s'està perdent més, saps? Perquè tothom es mira el llumbrigo, que hay de lo mío, i bueno,
no està disposat a fer de voluntari, a donar-se als altres, a no fer res que no tingui un rendiment immediat i fins i tot treballar en comunitat, no?
Clar, sí. Jo, per natura sempre ho he fet, perquè jo he treballat a ONGs i he set voluntària a ONGs, sempre he estat involucrada en temes solidaris i al final entre solidaritat entre pobles, saps? Perquè al final les persones quedam entre persones i jo penso que és indispensable seguir mantenint aquests llaços amb aquesta causa. També he d'agrair que al final també hi ha famílies que potser no poden acollir, però que sí que s'involucren amb aquesta causa o que saben que jo pues, envio paquets al Sàhara o això i me donen roba o si necessito alguna cosa...
Però que és un compromís de relació durant tot l'any i
sí.
no és només aquests dies que acullis algú.
No.
Com una experiència.
Clar, exacte. Sí que segueix un contacte. Jo sempre he mantingut contacte amb ells, però diríem... jo penso que la societat a Formentera és molt solidària. És solidària. I potser aquesta causa o aquest projecte es veu una mica més complicat perquè al final, en l'estiu, pues, tothom va desbordat, tothom pues, té més feina, però si el que deia abans, si potser s'aconseguís que més famílies acollissin nens, doncs seria més fàcil sempre buscar com recolzament institucional, tot i que existeix, vull dir, però sempre quan més siguem, millor. no? Llavors, convidar a la gent que ho faci.
No sé si potser llavors encara eres massa petitiva, però es feien aquests viatges a Formenterès amb en Jesús Marí, persona absolutament clau en totes aquestes xarxes de solidaritat amb el poble saharauí des de Formentera. Però molts joves, i no tan joves fronterers, van anar a Tinduf, van anar... No sé si tu també hi havies estat.
Jo he anat, sí. Jo he anat. I de fet, en Ahmudi, quan va venir aquí, vàrem fer la recepció amb el president del Consell Insular, va convidar a això, que organitzéssim un conjunt de gent que volgués visitar els campaments per conèixer la realitat allà també, no? Perquè al final tu reps en els nens, no? I a vegades no entens coses de com es comporten, de com són, i quan vas allà dius, ai, clar, veus la seva realitat i dius, ara potser entenc l'altra cara de la moneda, saps? Perquè fa això o no fa això, perquè es comporta així o no comporta així, o no sé, i també veure perquè és necessari mantenir aquest programa i mantenir el focus en un conflicte que està enquistat, saps? És un conflicte oblidat, perquè porten 60 anys allí. Llavors, aquests viatges de coneixement de la realitat en els campaments de refugiats són indispensables. Són indispensables perquè la gent d'aquí conegui la realitat d'allí també. No només perquè els nens de saharauis venguin aquí i coneguin la nostra realitat, sinó perquè nosaltres coneixem la seva realitat. I la veritat és que jo són els viatges més colpidors que he fet en la meva vida. I els meus fills, quan ara siguin una mica més grans, el primer que faran seran anar en els campaments de refugiats a conèixer un campament de refugiats, a conèixer on viu en Hamdi, on hi ha la seva família i on estan, d'on no poden sortir, i fer-los veure en els meus fills i també en la gent, perquè a vegades no ens qüestionem dels privilegis que tenim per haver nascut o no hem nascut.
Lídia, abans d'acabar, com apel·laries a la gent de Formentera que s'ho puguin permetre, que tinguin espai, que tinguin temps, insistiu, des de la teva experiència personal, que s'animin a acollir?
A veure, és una cosa molt personal. Llavors, si alguna persona, una família, considera que vol conèixer unes altres, és a dir, reforçar la seva solidaritat amb una causa, amb un poble, amb una gent que necessita seguir, és a dir, nens que necessiten sortir dels campaments de refugiats perquè fa molta calor allí, perquè no tenen una atenció sanitària completa, que volen practicar, és a dir, que els hi volen oferir que practiquin el castellà o el català durant uns mesos d'estiu, durant un parell d'anys. Vol també traslladar aquests valors en els seus fills, o inclús sentir que, bueno, que alguna cosa més es pot fer, no?, a nivell de solidaritat. Doncs jo animo a que s'apropin a l'associació, demanin informació i si consideren que és factible, que acollin un nen o una nena saharaui.
L'associació o tu mateixa, Lídia, no?
Sí.
Per ajudar-los.
En aquest cas, sí, jo seria l'enllaç a Formentera.
Molt bé. Quan marxa en Hamdi?
En Hamdi, 5 de setembre.
5 de setembre, doncs. Encara, doncs, 3 setmanes llargues, gairebé 4 per gaudir-lo, no?
Sí. Gràcies, sí.
No, gràcies a tu, Lídia, per haver-nos explicat la teva experiència aquest matí aquí de far a far, que acaba de passar una bona experiència i que en Hamdi, doncs, sigui feliç.
Sí, això esperem, és el principal objectiu, que ell sigui feliç i que els meus fills també ho siguen compartint això, aquesta experiència, perquè al final jo vull també donar aquest exemple que me van donar els meus pares en els meus fills, saps? Al final penso que és un llegat i jo m'agradaria que els meus fills també ho fessin, la veritat. Així que jo animo a tothom a que a que ho experimenti.
Saludem en José també, que és l'altra part.
Bueno, José està ara mateix a sa barema,
així amb la barema, no? Ja, que pobre, doncs no pot, pobre, potser, no pot gaudir tant de l'experiència, però en fi, sense ell, vull dir,
sí,
sense una família...
Està clar que sense ell no seria possible, perquè això és un tàndem, i és el que també m'ajuda amb tot això. De fet, quan jo el vaig conèixer, ja tenies una nena acollida, i ja sap que això també és una part meva, és un pack.
És un pack, no? Va amb la motxilla.
Sí, però bueno, res, que jo animo a tothom que ho faci i si algú té interès, que me contacti, i agrair sobretot la vostra atenció.
Gràcies, Lídia.
Gràcies, bon dia.